l'informatiu del migdia.
El telèfon d'emergència 112 ha rebut 160 trucades per incidents al Vallès Occidental derivats de les fortes ventades. Avui és dimecres 18 de gener, tot i que la nostra comarca ha estat la segona en realitzar més trucades. A Castellar del Vallès només s'ha registrat una incidència rellevant. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. L'Associació de Veïns del Balcó critica el ple municipal, considerant que paguen un servei de neteja i de manteniment de franges que no es compleix a la seva urbanització. Aquest 2023 es commemoren diversos centenaris que han deixat la seva empremta en l'àmbit de la cultura. Parlarem a l'informatiu de 5 noms que sonaran en aquest any. La previsió del temps al llarg del dia circularan bandes de núvols alts i mitjans. Les temperatures màximes seran moderadament més baixes. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. El telèfon d'emergències de Catalunya 112 ha rebut fins a les 8 d'aquest matí 1.095 trucades per 836 incidents derivats de les fortes ventades d'aquests dos darrers dies. Tot i que la nostra comarca ha estat la segona en realitzar més trucades després del barcelonès, 160 concretament, a Castellar del Vallès, els bombers voluntaris juntament amb la policia local només van atendre una incidència a la B-124 per un arbre caigut i les complicacions en el trànsit que se'n van derivar. Ho explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva.
Ahir no vam tenir cap incidència rellevant amb el tema BEM. Sí que vam tenir tres o quatre incidències petites, una d'una afectació a la carretera B-124 de Sant Llorenç, el que va haver-hi afectació sobre el trànsit de manera puntual, lleu. Hi ha alguna afectació més de contenidors, desplaçats i coses així. No vam tenir cap incidència remarcable.
Tot i que a Castellar només va caldre una sortida, els bombers voluntaris de Castellar van fer-ne quatre més al municipi de Sabadell per donar suport a la població veïna per multiplicitat de serveis.
L'informatiu del migdia.
Setmanes després del darrer ple, el de desembre, l'Associació de Veïns del Balcó de Sant Llorenç ha carregat contra el ple municipal i contra la regidora de Serveis Econòmics, Yolanda Rivera, a través d'un comunicat. Al seu parer, Rivera va mentir per tal de desestimar unes reclamacions que havien fet a les ordenances fiscals el 2023, reclamacions que no van tenir el suport de cap grup municipal. En declaracions a Ràdio Castellà, el president de l'associació, Octavi Candela, va reiterar quines eren les seves queixes, que també van poder explicar en el ple de desembre, i que consideren que Rivera no va respondre, sobretot feines que s'han deixat de fer o no s'han fet i que els veïns paguen. En concret, va citar els treballs a les franges de protecció d'incendis. L'escoltem.
El 2022, que ja ens l'estan reclamant en via de premi, el 2022 es va licitar, si no recordo malament, i es va concedir la licitació i tal, al mes d'agost. L'Ajuntament va començar a fer les feines al mes d'agost amb una empresa que es diu Treballs Forestals Presseguer, de Tona. Van començar a fer les feines a l'agost i els agents rurals els van parar les feines perquè no es podia fer al mes d'agost, perquè no portaven materials de protecció, no portaven extintors, no, en fi. Això el 2022. El 2021 ha quedat clar que no hi ha licitació i això ens cobra per una cosa que no s'ha fet.
També va especificar que hi ha jurisprudència que estableix que perquè l'Ajuntament pugui legalment cobrar la taxa d'escombraries hi ha d'haver una distància màxima de 300 metres entre l'habitatge i el contenidor.
Jo no tinc els números a la mà en aquest moment, però hi ha un 30% com a mínim dels veïns del balcó, jo parlo pel balcó, el balcó que estan a més de 300 metres, amb la qual cosa s'està incomplint la llei, així de clar. I el bo del cas és que la senyora Yolanda Rivera no ho reconeix, això. O diu que no, amb no sé quines coses va dir, que no les entenc, la veritat és aquesta. La llei és la llei i la llei s'ha de complir.
En relació amb el servei de recollida d'escombraries, el president també es queixa que els camions de la neteja no pugen amb la freqüència que ho haurien de fer fins al balcó.
El camió que neteja els contenidors al balcó no ha pujat mai, no l'hem vist mai, el que neteja els contenidors. Es van cremar uns contenidors sempre hi ha vàndals d'aquests i tot això, es van cremar uns contenidors, deu ser un any, una cosa així, i segueixen cremats al carrer Bullidors. M'entens? No sé, són coses... No es dona el servei, o sigui, fins ara anàvem dient que l'Ajuntament, el balcó ens té abandonats.
Candela no critica només el comportament de l'equip de govern. De fet, opina que cap partit que participa en el ple municipal de Castellà defensa els drets dels veïns.
De fet, en aquests moments, nosaltres estem esperant que algú ha de dir, no? En el poble li ha de dir alguna cosa a l'Ajuntament. Hi ha coses sobre la taula que no les ha contestat. Això serveix per l'equip de govern i serveix per l'oposició, eh? Tots igual, eh? No hi ha ningú que pensi en els ciutadans, així de clar t'ho dic.
L'associació de veïns assegura que continuaran endavant perquè la urbanització del balcó sigui tractada com la resta del municipi.
L'informatiu del migdia.
I anem amb cultura. Aquest 2023 es commemoren diversos centenaris que han deixat la seva empremta i llegat en l'àmbit de la cultura del nostre país. En aquest sentit, l'Actual i Ràdio Castellà hem volgut recollir 5 noms que de ben segur sonaran en aquest any que tot just comença amb celebracions diverses arreu del territori. La nostra companya Marina Antúnez ens explica en continuació quins són.
Doncs sí, Cristina, hem escollit 5 personalitats de les que de ben segur sentirem a parlar aquest 2023. I comencem per Antoni Tàpies i Puig, de qui enguany se celebren els 100 anys del seu naixement. Va ser pintor, il·lustrador i escultor. La seva obra va partir d'un realisme que plasma en composicions i retrats. Va seguir per un surrealisme influït per Miró i Clí i va arribar a l'abstracció onírica i les superfícies amb incisions, essent un dels màxims representants de l'informalisme. El pintor Enric Aguilar, a Castellà del Vallès, va tenir ocasió de saludar Tàpies a Sabadell quan l'artista barceloní va crear la campana que encara ara segueix al racó del campanar de la ciutat veïna. Segons explica, Tàpies era un gran pintor, gravador i escultor que va treballar l'art pobre.
Bueno, l'Antoni Tàpies, un gran pintor, gravador i també escultor, doncs ell es va caracteritzar, van fundar el grup del Dau al Set, vale? Amb en Brossa i això, i llavors es va caracteritzar sobretot per l'informalisme i l'art pobre, o sigui, aprofitaven tot el que estava... totes les deixalles, el que ningú volia, per reaprofitar-ho i d'allò transformar-ho en art. Val? Ell, dins de l'abstracció, sempre dona un punt d'informació, sempre hi ha aquelles creus, aquells ulls, aquelles ratlles, números...
Tàpies va deixar obra gràfica i llibres de bibliòfil, va il·lustrar cartells amb paraules de gran format i sovint amb referències antifranquistes o sobre Catalunya i les quatre barres. Tàpies sempre havia estat un artista molt reflexiu i sempre que utilitzava materials feia referència a un missatge. Així en parla Aguilar.
Li encantava la filosofia zen, era una persona molt reflexiva, molt, molt reflexiva. I llavors tot el que pintava li donava un sentit, tot li donava un sentit. Quan utilitzava els vernissos, feia referència a les abelles, a la mel... O sigui, tot tenia un sentit.
El pintor castellarenc reconeix que Tàpies sempre ha estat un dels seus referents.
Bueno, l'he tingut sempre com un referent, un gran referent, un gran referent. A mi el que m'ha interessat molt és sobretot aquest traç que té tan fort, tan potent, tan vigorós. Això per un cantó. I per l'altre cantó, sempre posa les coses al lloc que toquen, val? O sigui, si parléssim de la proporció àurea, l'Antoni Tàpies encara intuïtivament o no, jo no ho sé, suposo que ho feia conscientment, sempre està tot al lloc adequat, tot està equilibrat, tota la seva obra, pràcticament tota la seva obra, està molt equilibrada compositivament. I això, clar, això és espectacular. I després tot el missatge que comporta, tota la filosofia aquesta, utilitzant les creus, tot aquest llenguatge, té un llenguatge propi, i això és molt important, això molt pocs artistes ho tenen.
Però canviant de personatge, aquest 2023 també es commemora el centenari de la mort de Salvador Seguí i Rubinat, el noi del sucre. Va ser sindicalista i dirigent obrer, considerat un dels líders més destacats del moviment anarcosindicalista a Catalunya a principis del segle XX. El sobrenom del noi del sucre li ve donat del costum de menjar-se els terrossos de sucre que li servien als bars amb el cafè. Pintor de professió, Seguí era partidari d'educar la classe treballadora per fer la revolució social contra el capitalisme. Va presidir l'Ateneu sindicalista i va promoure la creació de Solidaritat Obrera. Va defensar la unificació dels obrers d'Espanya, tot i mantenir el catalanisme. Seguí va ser elegit secretari general de la CNT i va projectar la creació d'un partit polític obrer d'àmbit català, una iniciativa que no va ser ben rebuda pels sectors anarquistes ni per la Federació Patronal. Va ser empresonat i assassinat posteriorment a Barcelona. Els autors del delicte mai van ser detinguts. Es commemoren també aquest 2023 els 150 anys del naixement de Rosa Sensat i Vilà. Va ser mestra i pionera de la renovació pedagògica i promotora de la formació de les dones. Es va interessar pels nous models pedagògics que s'estaven desenvolupant a Europa. Va ser la primera directora de la secció de nenes de l'Escola del Bosc. Va participar en la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya i va dirigir el grup escolar Milà i Fontanals. Per la seva ideologia progressista i pel seu catalanisme, durant la dictadura va ser forçada a la jubilació. L'any 1923 naixia a Lleida Josep Vallverdú i Aixalà. Encara viu, és un dels pocs intel·lectuals que haurà pogut celebrar el seu centenari. Filòsof, catedràtic d'institut i escriptor de llibres infantils destacats, com El rovelló o El vol del falcó, entre d'altres, Vallverdú també és autor de reportatges per adults. Té obra poètica i ha estat reconegut amb el Premi Ramon Fuster a la tasca pedagògica, la Medalla d'Or de la Universitat de Lleida, el Premi Trajectòria, el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptor en Llengua Catalana i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres. I acabem recordant Lluís Domènech i Montaner, de qui commemorem els 100 anys de la mort. Va ser arquitecte, polític, historiador, il·lustrador i dissenyador de tipografies i enquadernacions de llibres. Com arquitecte va desenvolupar un estil innovador amb maó vist i ferro forjat, amb decoració de ceràmica policromada i temes florals que el situen a l'avantguarda de l'arquitectura de la seva època. És una de les figures destacades del modernisme. En l'àmbit cultural, va presidir els Jocs Florals el 1895 de l'Ateneu Barcelonès i va ser membre de l'Acadèmia de Bones Lletres. Va col·laborar amb les publicacions punteres del moment i en l'àmbit polític va ser membre de la Jove Catalunya, va presidir la Lliga de Catalunya i la Unió Catalanista. Va ingressar a la Lliga Regionalista i al Centre Nacional Català. Posteriorment, va abandonar la política per dedicar-se a la recerca històrica i arqueològica.
L'informatiu del migdia, les notícies de Castellà.
El projecte de foment de la lectura castellà Vila de Llibres, gestionat per la Biblioteca Antoni Tort, pren un nou impuls amb la reparació dels 5 bucs d'intercanvi de llibres situats en diferents places de la vila. Aquests darrers dies la Regidoria d'Espai Públic les ha reparat amb la col·locació d'uns nous tancaments amb portes que donen més estabilitat a cadascuna de les instal·lacions, a més de protegir-les de brutícia o de les inclemències meteorològiques. El 2022, el grup de perfums Puig va centralitzar al centre logístic de Castellà bona part dels enviaments dels productes de cosmètica que fins aleshores es feien des d'altres punts d'Europa. D'aquesta manera, la companyia multinacional del perfum va unificar la instal·lació catalana a l'activitat logística de les marques de Dermocosmètica, Uriach i Apivita. Castellà del Vallès és en aquests moments el magatzem central del grup. L'equip sènior masculí del vòlei del futbol sala castellà ha tornat a fer història i jugarà la fase de promoció per lluitar per l'ascens a primera nacional, la tercera categoria en l'àmbit estatal. Després d'haver aconseguit l'ascens a primera catalana la temporada passada, l'equip masculí sènior ha assolit la classificació per a la fase de promoció de la Lliga. La victòria per 3-1 enfront del Rubí i la derrota de l'Alella davant de l'Hospitalet fan que l'equip hagi obtingut una plaça per a la segona fase de la Lliga en posicions de privilegi per a lluitar per l'ascens, confirmant també la permanència de manera automàtica a Primera Catalana.
L'informatiu del migdia, les notícies del Vallès.
El els termòmetres freguen els 0 graus i Sabadell posa en marxa el seu protocol per l'operació fred. L'Ajuntament ha activat la fase 2 per atendre les persones sense sostre i obrirà per primer cop aquest any l'allotjament nocturn per a persones que fan nit al carrer. En aquest sentit, avui dimecres s'obre l'espai d'acollida nocturn a la ciutat, un espai cedit per Aigua Sabadell i gestionat per la Creu Roja, i dijous s'activa l'espai diur que gestiona Càritas. Aquests dispositius es posen en marxa quan el termòmetre cau encara més per sota dels 2 graus. Segons els darrers registres, les temperatures mínimes a Sabadell freguen els 3 graus en els últims dies. La previsió de dijous és que les temperatures caiguin per sota dels 0 graus. I Cerdanyola va presentar la setmana passada un programa pioner en la prevenció i detecció primerenca dels trastorns de la conducta alimentària en població adolescent, que es durà a terme amb prop d'uns 500 alumnes de tercer de l'ESO del municipi Vallèsà. Hi participaran tots els instituts públics de Cerdanyola, les escoles concertades FEDAC i Escaladell i l'Escola d'Educació Especial Flor de Maig. Està previst que la iniciativa es posi en marxa al llarg d'aquest mes de la mà de la Fundació FITA i amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat. Cerdanyola servirà així com a prova pilot i posteriorment el projecte s'estendrà a altres poblacions de Catalunya. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dimecres 18 de gener. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat durant aquests minuts: Carlos de Figa, el control tècnic, Marina Antonez, a la redacció i també a la locució, i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. Que acabeu de passar una molt bona tarda.